A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, vigília de cap de setmana. Benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc dos tertulians aquí amb mi a l'estudi. Ferran Goya, benvingut.
Moltes gràcies. Molt content de trobar-me aquí.
Un plaer tenir-te aquí. Eduard López-Mismi, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Un plaer, ja ho saps.
Bueno, l'actualitat és molt extensa, o sigui que crec que ens faltaran temes i temps també per tractar. Una cosa que, bé, són, no diré recurrents, però que sí que cada setmana hi ha notícia, i tu vas escriure una part d'article fa uns dies en el Bon Dia, Ferran. Casos que duren, tipus el BPA, hi ha assegurances generals també, o sigui que jo fa un temps dic que quasi, si hi ha una Netflix que em pot fer un serial del cas BPA, potser hi hauria una manera de fer calés, no?
Bueno, jo penso que hi ha un serial que dure més, que és el de Valora,
també
que li guanya per 6 o 7 anys, eh? És a dir, que hi ha coses... quan jo estava al PS es va començar amb el serial de l'hospital, d'una sèrie de contractacions i de contractes, i això està paralitzat, és a dir, que no hi ha diligències de la Vallia des de fa 6 anys o 7 anys, és a dir, que està ni sobreseït, ni està... hi ha un llim judicial a Andorra preocupant, perquè hi ha dossiers que no se saben on estan. Hi ha uns que sí, el de BPA se sabem on està, ens agradarà més o ens agradarà menys la rapidesa, però hi ha d'altres coses que estan en un llim. Dels justos, diuen, no? El llim és el dels justos, no?
No ho sé, aquí ja...
Un pilar com de l'estat de dret, com la justícia, home, no pot quedar traçat-se de... No, jo no sé si falten recursos, no ho sé. Home, hi ha un edifici important, em sembla que és l'edifici més gran d'Andorra, amb superfície, que s'ha dedicat, diguéssim, que és un recurs més per poder, diguéssim, tenir un espai, diguéssim, necessari i suficient per poder donar la justícia, no? O sigui, i el que passa que és veritat, hi ha dossiers que queden molt, molt tancats, després pues, hi ha dossiers que s'afegeixen amb aquest gran dossier, com el tema de la BPA, per exemple, és un tema que, clar, de quan en quan pues, bueno, es demana pues, que hi hagi una amnistia, diuen que hem d'agafar la Constitució, mirar la Constitució a veure si existeix l'amnistia, si hi ha el dret de gràcia, sí que hi és, l'amnistia no ho sé. Quan un govern ha de fer una amnistia, quan un executiu ha de fer una amnistia, i no dic aquí a Andorra, dic arreu, hi ha un xoc, està previst, a les constitucions francesa i espanyola, per exemple, però hi ha un xoc, diguéssim, que a Montesquieu potser, hòstia, s'aixecaria de la tomba, no? El tema del fiscal també és un tema que xoque entre, diguéssim, l'executiu i la justícia, perquè el fiscal el nomena l'executiu i està a cavall una mica... o sigui, els estats de drets estan una mica, diguéssim, pel meu punt de vista, tocats. Tot, i que no és realment el problema, no? de la BPA. La BPA, jo, pues, arriba un moment que llegeixo tot el tema aquest i no m'acabo d'aclarar, no? Tens la part, diguéssim, que està implicada, que demanda l'Estat per un pressupost sencer, 500 milions d'euros, i a l'Estat que ataque... A mi em sap greu per la gent que han estat treballant allà, que no han tingut una intervenció executiva important, tot i que han signat alguns actes, no? alguns gestors, no? I a mi em sap greu aquesta gent que estan allà pues, enganxada, clients també, i això pues, complica. Jo crec que això s'hauria d'acabar d'alguna manera, no sé com, i això fa que, bueno, no solament la BPA, hi ha molts dossiers que estan enquilosats a l'edifici de la justícia i no rutlla com hauria de rutllar en un estat de dret, diguéssim, normal.
Del que dius, també, no és que no diré que discredita, però clar, dona una imatge també de, no diria de poca serietat, però d'un cert descontrol, potser, d'algunes coses, perquè
sí, sí.
A mi em ve el cap ara, per exemple, en el cas de quan es va disparar contra l'os que hi ven a Torlàndia, en el procés l'escopeta es va, diguem, requisicionar, o sigui, es va guardar, i no sé si ha tornat a aparèixer, no ha tornat a aparèixer, o sigui, hi ha dossiers que es perden. Dius, caram, dius, amb el gran que és l'edifici i tots els mitjans que s'hi han posat a nivell de diners i de recursos per poder que sigui més eficient.
No, només una coseta, eh? El gendarme econòmic del món, que és el Estats Units, el FinCEN. La FinCEN, pues, bueno, pues, m'imagino, que quan va veure la paraula Venezuela, suposo, que, ostres, què passa aquí en Venezuela, no? Clar, un ultraenemic dels Estats Units i tal, i es van anar a atacar, pues, el dossier aquest, no? I el dossier aquest estava a Andorra i era BPA, i bueno, podia haver col·lapsat la plaça financera d'Andorra, no? No es va col·lapsar, no sé si l'actuació va ser justa, ho dirà la justícia quan ho digui, però haurem de veure què ha passat. Ara, en principi no es va col·lapsar la plaça, que és important.
Bueno, però calés de Venezuela, hi havia Espanya, hi ha Suïssa, és a dir que l'excitació aquesta dels americans amb noms de, com Venezuela, Bolívia, o tot el que no sigui de la seva corda, bueno, amb el cas de BPA també hi havia la màfia russa, no?
Sí, xinesa.
Hi ha una qüestió aquí, quants clients de BPA estan inculpats? Quants clients? Perquè per fer blanqueig té que haver-hi una part, uns calés d'un client que siguin procedents il·lícits.
Il·lícits, sí.
Jo que sàpiga, no hi ha cap client processat. I, en canvi, hi ha empleats, hi ha directius, empleats, sí. Això. Llavors, molt bé, però no deixa de ser una cosa que a molts països i a molts bancs i a moltes institucions financeres es soluciona per unes males pràctiques
multa,
bancàries, sí. Amb una multa o alguna cosa així, aquí resulta que estan ni Gauping, ni el Petrov, el clan de Sinaloa ja ni s'ha tornat a parlar, és a dir, dossier Sinaloa, que també estava dins de la nota del FinCEN, també, clan de Sinaloa. És clar que el clan de Sinaloa no són uns senyors que van i que diuen Felipe Martínez apoderado del clan de Sinaloa, però la peça clan de Sinaloa, que era una de les quatre o de les cinc, perquè penso que també hi havia, o això ho van treure, no, lo dels holandesos estava a la comunicació,
sí.
A la comunicació del encarregat del cònsol americà a Madrid, però ja al fin em sembla que ja no parlava dels holandesos, perquè també era una cosa bastant cenagosa si haguessin començat a parlar dels holandesos aquí a Andorra.
També és curiós que l'arbitrarietat, no, del FinCEN, no, el que estem comentant, no? L'arbitrarietat, que, home, són els gendarmes, semblaria ser, no? Tenen aquest títol que no els hi ha donat ningú, però són els que controlen les bones pràctiques i les males pràctiques, i se'ls hi dona, pues, aquest valor, no? I, no ho sé, és molt arbitrari, això, dintre del món, diguéssim, del món social i del món democràtic, que hauria de ser tot això, no? Però, en tot cas, jo penso que la justícia a Andorra, en aquest moment, en aquest cas concret, no és que no sàpiga com sortir-se'n, però té un abast tan bèstia que desborde el jurídic, fins i tot, que no saben ben bé com posar-hi fre. Penso, Penso, llavors s'han anat aquí, pues, bueno, pues, els perjudicats, o els més grans perjudicats, pues, han intentat de trobar solucions de punt final. El tema de la demanda aquesta d'amnistia, o digue-li com vulguis, no? Que a priori semblaria una solució interessant per poder tancar un dossier. El que passa que també, pues, bueno, tenim, pues, que, bueno, fem aquesta amnistia, que la fem a partir d'ara, retroactiu, com ho fem, no? no sé, jo de veritat arriba un moment que no tinc...
Les amnisties hi ha una qüestió que també que no es té que crear confusió, com va fer el cap de govern amb la qüestió de la separació de poders, i això que tu apuntaves del Montesquieu no tindria per què aixecar-se de la taula ni mover-se, perquè per una raó, perquè el legislatiu legisle i la justícia aplica la llei.
Sí, sí.
A Espanya han fet una amnistia. On està el Puigdemont?
Sí, sí.
Està a Bèlgica. Per què? Perquè l'amnistia la té que aplicar persona per persona la justícia. I, és a dir, no és una qüestió de que una amnistia buidi les causes judicials, sinó que crea una nova tipologia.
Sí.
Alguns delictes que estaven amb un codi que l'havia aprovat el legislatiu, sí, deixen temporalment en uns casos concrets de ser delictes, però els que tenen que apreciar si la persona aquella es pot acollir a aquella llei que la justícia té que aplicar les lleis.
Sí, però tinc entès que pot arribar a crear doctrina. Pot crear una doctrina
judicial,
una judicial. Línia en la qual, pues, quan hi haguin casos similars o que els advocats, amb la seva, diguéssim, vehemència o amb la seva habilitat, puguin donar-li una mica que s'assembli un cas amb un altre, pot arribar a demanar doctrina, no? Dir, no, escolta, ha votat això, jo no ho sé, jo penso que això pot arribar.
Mira, la que va ser aquella senyora que és tan gran que li vaig llegir un llibre catalana.
La Rahola?
No. Ostres, va ser la secretària de Junts.
Ah, sí.
Aquesta, que deia... No, és
presidenta del Parlament va ser, no? També?
No ho sé.
No ho sé. Bueno, que està implicada en un tema... Bueno, li demanen presó.
Sí, però no li apliquen, no li apliquen l'amnistia, és a dir, que no perquè la llei diu els delictes econòmics vinculats al referent, no vital i qual, és a dir, que la gent que va fer coses així, factures falses per poder fer el referèndum, aquesta gent...
Semblaria que va trossejar, no?
La podrien aplicar.
Sí, sembla que va trossejar, em sembla recordar, trossejar factures, sí, per no arribar al límit.
Sí, sí, sí.
En fi, va ser una cosa... Semblaria,
Sí,
i està la cosa, pues, bueno, està... No sé si se subjudice, però està...
Sí, sí, però que ella,
en equilibri. Que ella
no li apliquen l'amnistia.
No ho sé.
Per molt...
No ho sé.
En fi, jo la qüestió és de que... Tampoc és que tingui una posició de dir es tindria que fer una llei d'amnistia, però veig que això està molt encallat. I el que deia jo al meu article, és a dir, que hi ha la qüestió aquella de que se'ls ha d'aplicar la llei i tal i qual, i arribem a lo que sigui, i dius, bueno, molt bé, i si després d'això la cosa se'n va a Estrasburg, i si al final resulta de que el que té que pagar és l'estat andorrà per tota una sèrie de coses, pues
el recorregut de la justícia, pues, ja sabem, té una... que això és una garantia també, una garantia de que tingui aquest recorregut, no? La justícia, sí, que hi hagi diferents sales que analitzen el tema, sí, i per mi és un avantatge de processal, no? Per mi. Ara, evidentment, jo penso que no sabem com sortim-se d'aquest tema, penso,
No, el que hi ha tota una sèrie de coses, és a dir, l'OIFAN... Estaves fent un mes o dos mesos abans estava fent informes favorables sobre BPA i tot això.
Bueno, i auditories, m'imagino, sí. Auditories externes.
Sí, bueno, però les auditories podien ser de compliança o simplement de solvència, és a dir, que hi ha auditories de tot tipus.
Gestió,
és el que l'altre dia deien, no? És que per què va tindre tanta, el que ara és l'AFA, per què va tindre tant protagonisme aquells dies? El supervisor no està per supervisar blanqueig, està per supervisar solvència de les entitats financeres.
És la UIFAN, en aquest cas.
Sí, la UIFAN. I la UIFAN ha desaparegut. I això que el senyor que està ara de la UIFAN era fiscal abans, no?
Sí.
Sí, és a dir, i tot aquest procés ha desaparegut. Llavors dius, bueno, què passa?
Bueno, aquí va haver-hi la pressió del FinCEN, va haver-hi la nota del FinCEN que va, diguéssim, descol·locar una mica tothom. I fins i tot recordo que el cap de govern en aquell moment, acompanyat, penso que va ser del ministre d'Exteriors, per anar a l'Elysée a demanar què fem, no? Perquè era un cas extraordinari, era un cas que no s'havia produït i era un cas que calia tractar pues, de la millor manera possible. Si ho han tractat bé o no, la justícia ho dirà si ho diu, no? A veure com s'acaba, no? Però és complicat. Però jo que sóc un bastant, no sóc, diguéssim, bueno, jo no sóc, no tinc formació, diguéssim, jurista, no? No la tinc, no, sóc un observador i intento llegir, intento veure i veig que aquí hi ha un problema, hi ha un estancament important i has dit tu mateix del cas Valora encara de més lluny encara, no? I, ostres, és delicat que tinguem una pota important, bueno, totes són importants, de l'estat de dret, les tres potes, la pota de justícia, que estigui bloquejada en aquest aspecte, una mica com sense saber per on sortir-se'n, no? I això et crea, pues, bueno, pues que un estat no fallit, però, home, no és un estat, diguéssim, massa en benaurança, no? Penso jo.
Home, el que és bastant trist és que tots som iguals davant de la llei, però uns...
Som una mica més iguals. Això s'ho va dir Felipe González, no?
Uns menys igual que...
Em sembla que ho va dir Felipe González, això.
És a dir, que el problema és que quants anys fa de la Constitució? 33?
33,
sí. Que encara hi ha intocables. Encara hi ha intocables i llavors pues, la justícia davant de coses pues, bueno, el cas de l'os del...
Sí.
Pues, i dius, home, aquesta persona intocable, pues sí, intocables i coses que estan pues, també parades de coses pues, amb el meu ram, pues, la qüestió aquesta del dia que van aparèixer uns cables tallats d'un telecadira.
Sí, a pal.
A pal. Mm. I que se'n donen compte uns treballadors que estan pujant per la cadira i veuen desfilar del costat de baixada el cable trencat. I pareu-me a la pròxima pilona i que ens baixem.
Clarament.
I llavors, pues, jo això ho havia fet, ara no tinc força ni habilitat per això, per passar d'una cadira a la pilona i de la pilona baixar a terra. Pues és el que van tenir que fer. I això tampoc s'investiga ni tampoc hi ha ganes de fer. I mira que hi ha càmeres, mira que hi ha càmeres a Andorra.
Bueno, el que no, tampoc no es va saber mai va ser els trets que es van fer sobre la casa del senyor Cinca fa aquests temps també. Qui va poder ser tal, va quedar en misteri.
Hi ha moltes investigacions, algunes menors, que es queden arxivades, sí. Moltíssimes, algunes menors, no? Bueno, menors vull dir, jo que sé, a mi també, amb el meu ram també m'ha passat que ens han entrat gent en una instal·lació, amb càmeres i tot, i bueno, no s'ha pogut veure exactament qui és i tal, no sé què, no sé quantos, tal, i arxivat i ja està, i ja està, no? Hi ha temes menors, però hi ha temes importants que potser sí, el que dius, a nivell d'intocabilitat, no? Potser sí, no ho sé, això ja no... no hi entro perquè tampoc tinc les dades suficients.
Bueno, el saber popular, totes aquestes qüestions, més o menys el culpable ja pel carrer ja se sap qui és el culpable dels tiros a la casa del Jordi i d'altres coses d'aquestes que no...
Si passen a sota el mantell, no, per dir-ho així.
Que no s'han sabut investigar, pues, la gent ja ha investigat pel seu compte, ja tenen unes certeses d'aquelles que les proves aquestes no existeixen, aquestes proves que serveixen per fer una condemna d'acord amb l'estat de dret que parlava l'Eduard abans, però bueno, els culpables sí, ja estan senyalats.
Sí, però també passa molt, no? Bueno, ara és molt generalista el que vaig a dir, no? Però clar, passa que hi ha gent que, home, no hi ha dret perquè això tal, i entonces ja et poden contestar, doncs, ves a la batllia, sí, i presenta una denúncia.
Sí.
O sigui, també és veritat, també hi ha aquesta possibilitat amb un estat de dret, no? Qualsevol ciutadà si pot anar. El que passa que també a vegades també hi ha voler desacreditar, hi ha temes d'enveja, no en aquest cas, hi ha temes d'enveja, que l'enveja és una de les dels pecats capitals més assolits en aquest país, no? I bueno, jo penso que ara, amb tot aquest tema, hi ha tendència a desacreditar la justícia en general, i això no és bo en un estat de dret, no és bo, perquè a mi m'agradava l'estat de sentit comú, m'agradaven els estats de sentit comú, no? O sigui, el sentit comú que, ostres, però que aquest sentit comú és el menys comú de tots els sentits. Llavors van decidir de fer un estat de dret i dir, això, perquè ara diu, no, això no està ben fet, no, és legal o és il·legal? Binari. No està, perquè si no apliques la moral subjectiva que tens tu, el que passa que, i és per això que els estats de sentit comú no poden funcionar, perquè hi ha aquesta cosa que no ens posem d'acord amb la subjectivitat que hi ha, no? Llavors, bueno, ja està molt bé l'estat de dret, però aquest estat de dret ha de ser, fins i tot l'estat de dret és, diguéssim, opinable, perquè el jutge, que sí, com tu has dit molt bé, l'únic que fa, no fa lleis, aplica els textos que surten del legislador, del Consell General, en aquest cas, i els aplica. El que passa, que aplicant aquests textos, com que aquests textos poden tenir una certa... igual no són objectius al 100%, doncs el jutge ja entra dintre de l'opinió. O sigui, no solament aplica... si no ho podria fer un robot, no? Un robot, pam, 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 vinga, binari, pim, pam, pum, vinga, fal. No, el jutge a vegades no, hi ha això. I després hi ha el nivell de delicte, no? Quan diu, bueno, en cas de no sé què, et poden condenar d'un any a cinc. Llavors, doncs, clar, el jutge doncs, valore o com et diria jo, sí, valore, a veure, mira això, doncs, home, ja és una valoració. Ja no és tampoc quan diguem que el jutge només fa que aplicar els textos, home, no es ben bé així. També té tendència, hasta per ego, hasta per ego, per què no? Té tendència a posar-li la seva salsa, per això hi ha jutges estrella, hi ha jutges, bueno, no parlo d'Andorra, però en general, hi ha jutges que, bueno, molt mediàtics, i per què? Pues perquè hi ha un ego també aquí, no? I també hi ha, home, evidentment també hi ha afinitats, perquè un jutge és una persona que té uns ideals polítics, té uns ideals en contra, té fílies, té fòbies, perquè és una persona.
I això és... un sesgo de classe. Els que som rojos...
Clar, no, és que...
Pensem que també la justícia sempre té un sesgo de classe. I per això hi ha intocables, i hi ha gent que és menys intocable. És a dir, el jutge... una mica per extracció social, és a dir, els jutges normalment a base d'oposicions i això, els països que fan oposicions, aquí ja és una mica més light, no? Però són gent que s'han pogut permetre familiarment i econòmicament d'això.
Estan dit d'un extracte...
Llavors tenen el sesgo aquest de classista, I aquí a Andorra també el tenim. Hi ha jutges, alguns ja han deixat de ser jutges i això, de que realment la primera cosa és l'equació perfecta aquesta que deia Beccaria, no, sobre els delictes i les penes, és, per un costat tens la llei i per un altre costat tens el delicte i tens que fer una equació perfecta, dius, home, això és difícil de fer-la, aquesta equació. Llavors, perquè, bueno, però que el jutjar la intenció, és a dir, igual que el futbol, ara ja no, amb el VAR i això ja no és que la intenció del tio era donar una patada, no? Escolta, li ha donat la patada, sí o no?
Claro, sí.
Sí o no, perquè...
És binari.
I la intenció, escolta, tothom es pressuposa que quan entres allà al minut 0 fins al minut 90, la intenció, bueno, ja...
O 93, a vegades.
O el 98, ja, del 90 al 98 ja... Allà
98, 98 sí.
Però,
per tant,
sí,
amb el Celta.
Però què és el que passa? La intenció no es pot jutjar. La intenció no es pot jutjar. I llavors, ja, i per això hi ha...
El fet, per jutjar el fet.
Per això hi ha intocables, perquè, escolta, que aquest és dels nostres, tu.
Però del que dieu, em ve una reflexió subjectiva, és xarxes socials, l'altre dia hi havia un programa sobre les anotacions que molta gent fa servir, doncs, de referència de restaurants, hotels, de llocs. Agafo, m'invento un cas, te'n vas a menjar en un restaurant, no t'ha anat bé, el que has menjat no és bo, equips coses, i tu a Google poses una ressenya, doncs jo he anat tot el dia, m'ha costat tant, no he menjat bé, no m'ha anat bé, tal. Dius, que el restaurador et denunci perquè li estàs, diguem, denigrant el seu local, dius, fins a quin punt de filtre es pot acceptar la demanda, no? Perquè et dius, aviam, si tu acceptes de tenir el teu local en un portal públic i que la gent doni la seva opinió, tens que acceptar-les.
Bueno, potser depèn de la forma que has expressat.
Després hi ha la forma.
Dic jo, eh?
Vull dir, però si ho fas educadament...
O sigui, depèn de la forma, estàs... Una cosa és donar l'opinió, l'altra cosa és denigrar, insultar...
No, això per descomptat,
No ho sé. Llavors, clar, quan això ja està dintre de... Bueno, potser tindrem que anar passejant amb un advocat, no? Que un advocat que ens digui el que podem fer per no tenir problemes, no? I antes arriba un punt... Després també hi ha moltes lleis que surten i venga... I després, bueno, jo per exemple, jo sóc una persona que sóc bastant anti-woc. Sóc molt anti-woc. I hi ha moltes coses que surten. Jo, per exemple, per la meva feina, algunes coses les faig per imperatiu legal, perquè la llei ho diu de fer-les i fer-les. El que passa que, bueno, ja tot, no ho sé, amb el tema de la protecció de dades, el tema de ciberseguretat i tal, que per una empresa val molts diners, home, hi ha punts que, déu-n'hi-do, bretxes salarials, per exemple, també, una bretxa salarial, doncs val diners, i estem dintre d'un món que no sé si ens estem equiparant. Entonces, tot això és imperatiu legal, vull dir, la surt al Consell General, voten una llei, doncs s'ha de complir, i ja està. No sé, per obrir, per començar a fer una excavació en un terreny, doncs vigila que no sigui l'època de l'anidament d'un cert insecte. Un cert insecte. O sigui, no, amb una excavació no l'han pogut començar perquè hi havia l'anidament d'un insecte. A mi, jo no sóc un mata insectes, no sóc un assassí, no? Però aquesta llei és a votar per unanimitat i segur que els consellers que van votar aquesta llei van votar, tio, vale, escolta, la votem, no hi ha problema. O sigui, a vegades hi ha lleis, que són lleis, però potser s'haurien de mirar una mica millor. I això la culpa és una mica la informàtica, que et donen uns dossiers així, no tens temps de llegir-te la llei, perquè definició d'un conseller general. Què és un conseller general? Em deia un amic. Un conseller general és un senyor que el maleter del cotxe té 50.000 dossiers que no se'ls ha pogut mirar perquè clar, fets per un assessor que al millor no té una idiosincràsia, diguéssim, dintre d'Andorra, i aquest senyor, aquest conseller, ha de trucar, abans d'anar al consell, ha de trucar al president del grup parlamentari, escolta, el punt 27A, què s'ha de votar? Que sí, vale, ok, vale, 27A, sí, i ni se l'he mirat.
Bueno, però la llei, evidentment, la llei aquesta, la llei de biodiversitat d'Andorra, no posa en cap lloc que no es pot començar una obra quan hi ha un insecte de la llista. No, 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 no. No, no.
A mi m'ha passat.
No, no. Aquí hi ha, hi ha hagut un funcionari que no ha donat permís de començar una obra perquè ha interpretat això.
Vale, probablement.
Perquè no tenim nassos d'anar a aquest funcionari i dir-li, escolta, t'estàs extralimitant.
Bueno, sí, jo vaig fer una cosa. Jo vaig trucar... No vaig trucar a la Seu ni a l'Elisée, però per sota, vaig trucar per sota, i es va moure la cosa d'aquesta manera. A més a més, era una obra d'interès públic, eh? Era una obra d'interès públic. Però hi havia un tema d'un anidament d'un cert insecte, eh? I no es podien tallar uns arbres que hi havia en aquella zona, doncs bé, per això. Bueno, és un cas concret, és un cas de l'any sí. 2015-16.
Bueno, encara no estava ni aprovada la llei de biodiversitat.
Bueno, no ho sé.
Quina llei et van aplicar?
No ho sé, no me'n recordo.
La que li va passar pels nassos al funcionari?
Però amb això què vull dir? No? A veure, en aquest cas concret tampoc cal elevar-lo.
No teníem ni llei d'impacte ambiental ni llei de biodiversitat en el 2015. Mm. Llavors et van aplicar la llei de l'embut.
No sé, van venir de l'article 1, no? Perquè
van venir gent de medi ambient, que et podria dir els noms, però no cal dir noms, no? Gent de medi ambient, un que encara hi treballa, i nosaltres teníem un assessor ambientòleg, en aquell moment allà, va haver un diàleg, no va haver-hi manera, i algú, que va ser jo, vaig trucar, diguéssim, per sota els coprínceps, no? Vaig trucar, vaig dir, escolta, què passa aquí, no? I llavors es va arreglar la cosa perquè era una obra d'interès general.
Mira,
eren els dipòsits de la Plana.
Mira, et pots deixar de ser boc perquè si mires la línia de FEDA, aquesta, la nova línia de FEDA...
De Grau Roig.
No, la que surt d'aquí, que puja cap a la Massana i luego creua...
Ah, vale.
Això, la línia aquesta que tenia que ser de 220.000 volts, però que al final no sabem si són de 110.000, però que podrà ser evolutiva i tal. Escolta, ni gall de bosc ni una cosa ni l'altra. És a dir, que no et preocupis que la ideologia Boque no ha penetrat a Andorra. No et preocupis, no ha penetrat. I el que deies de que costa diners fer a les empreses la qüestió aquesta d'igualtat...
La
igualtat...
Bretxa salarial.
La bretxa salarial. Més diners ha costat històricament la bretxa salarial al col·lectiu femení. Això sí que són milions i milions i milions de peles i d'euros després. Això sí que ha sigut, aquesta bretxa salarial sí que ha sigut. Llavors, que a una empresa avui tingui que destinar un 0,1% de la seva horari per aclarir les coses aquestes de bretxa laboral, dius...
Vale. No, però, jo amb això ho discutiré amb el tema del feminisme que tal que li ha costat al col·lectiu feminista i tal. Si vols, comencem pel començament, quan un crio té 2 anys i mig, 3 anys, va al col·legi, a l'escola, i és irrefutable que tenen les mateixes garanties un nen que una nena, les mateixes. No es dona més oportunitats amb un nen que una nena. No. Després va pujant la cosa, va pujant. Evidentment hi ha la biologia, en la qual una dona pues, no té que alletar un fill dalt i li crea un problema. Després s'entra a la universitat. Hòstia, com és que a la universitat hi ha més enginyeries, hi ha menys nens que homes que dones? Home, s'hauria de fomentar que les dones... M'imagino que si tens les capacitats, la nota suficient i vols anar a una escola d'enginyeria, una dona té les mateixes oportunitats que un home, les mateixes, exactament igual. Nosaltres s'ha de créixer, pel meu punt de vista, per meritocràcia, pel meu punt de vista, perquè entrem amb les quotes. Jo l'altre dia li parlava amb una gran professional dona que col·laborem amb temes professionals i dic, escolta, a tu t'agradaria que et posessin en un puesto per quota i no per meritocràcia?
Deixa'm.
Tu t'agradaria, eh? Llavors, clar, jo quan comencen, per exemple, no, que agafes govern, no, la meitat tenen que ser dones i tal, però a mi m'és igual que tots siguin dones i que el cap de govern sigui dona, a mi m'és igual. Ara, fer-ho per quota i per quedar bé, i per wokisme,
Ho trobo... Bueno,
jo sé que és una guerra perduda, per mi.
Jo sé poc anglès, però woc, què és? Tu woc, què vol dir? Woc desperta, és... desperta.
Sí,
pues
sí.
Desperta, Eduard,
sí,
desperta.
Sí, bueno, sí, desperta. No, massa tard. M'ho dius massa tard.
Desperta.
M'ho dius massa tard.
Jo tinc 77 anys, és a dir, que quan vaig entrar a l'escola d'enginyeria era... I tenia... Hi havia, enfrente de l'escola d'agrònoms a Madrid, a la Politècnica, hi havia dues escoles. Una era la de Navals i una altra era d'Aeronàutica. Estaven sota, Navals i Aeronàutica eren, tenies pràcticament, estaven baix la disciplina militar. A Navals, i t'estic parlant dels anys 64, 65, 70, i igual fins al 74 o 75, a l'escola de Navals i d'Aeronàutiques a Madrid, i a tota Espanya, no podia entrar una dona, perquè les dones no podien fer...
Però potser no podien ni votar, potser no podien ni votar. I a l'edat mitja, però escolta, Ferran, a l'edat mitja hi havia el dret de cuixa. A l'edat mitja hi havia el dret de cuixa.
No, però no estem parlant.
Això s'ha acabat.
No solament estàvem a la dreta. No, Andorra no va haver-hi mai dret de cuixa.
A l'edat mitja sí.
No. Això els historiadors diuen que no.
M'ho han ensenyat a l'escola, a l'Ecole de la República, m'ho han ensenyat a mi això.
Llavors, no, la primera enginyeria industrial a Espanya, no sé si te'n recordes, perquè tu ets molt més jove que jo, va ser Pilar Careaga, una franquista de pro, basca, que va ser després ministra. És a dir, és una senyora que va tenir l'any 44 o 45, va ser la primera... Que eren tontes o no? Pues no, però no cal anar a llegir a Emília Pardo Bazán per saber com estaven deputejades les dones a Espanya en aquella època.
Però posem-se...
Que els que diguem això són boquistes...
No.
El que passa és que vosaltres sou, amb tota l'amistat que tinc, Eduard, sou molt carques, Sou molt carques.
Bueno, l'opinió, jo respecto totes les opinions. Però en tot cas, si ens posem a la situació dels anys, a partir dels anys 80... A partir dels 80 les coses han canviat. I repeteixo, a l'edat mitja hi havia el dret de cuixa. Hi havia però no podem situar-nos en aquella època per dir que la dona estava maltractada. Home, evidentment que estava maltractada. I també les classes socials eren avassalladores en aquell temps. Però ara també ho són d'avassalladores, però tu, repeteixo, el que he dit abans, a l'escola, m'imagino que l'escola espanyola, igual que l'andorrana, l'escola francesa, quan un nen té 3 anys, 2 anys i mig que comença l'escola, un nen i una nena tenen les mateixes oportunitats, les mateixes, però les mateixes no, vamos, és que impossible que hi hagi, en una empresa home, que una dona que faci la mateixa feina que un home, tenen que tenir la mateixa tenen que tenir la mateixa el mateix salari, depèn, potser una dona pot tenir un salari superior, per què? Pues perquè té més iniciativa, té més antiguitat, és més ràpida, no ho sé, jo què sé, però hi ha tota una sèrie de coses que no fa que una dona hagi de ser inferior a un home, ni un home superior a una dona. És el meu punt de vista. El que passa, el sostre de vidre, tot això. Home, com és que els consells d'administració hi ha més homes que dones? Pues bueno, pues perquè, per lo que sigui, un consell d'administració és privat. Consell és una empresa privada, amb una empresa privada, parlo, no? I llavors, pues, allà pues, hi ha unes oportunitats que es donen les dones i els homes. La quota és un invent woc, és un invent woc, la quota. És un invent de voler situar, d'encaixar una... Abans, jo recordo les eleccions, a les llistes electorals, jo recordo que cultura, aquí posarem una dona, cultura una dona, jo recordo això. Vaya tonteria. Vaya tonteria, això. Entonces, un home i una dona tenen exactament les mateixes oportunitats. Avui en dia, home, als anys 60 i tal, evidentment, hi havia a Espanya, per exemple, hi havia el tema de les joventudes falangistes, no sé què, tal d'això, que la dona era un zero a l'esquerra. Era un zero. La dona
home,
era...
havia l'ascensió femenina.
Sí, sí, però la dona...
Podien fer
però la formaven per a ser el reposo del guerrero, per a estar a casa fent la feina de casa i tal, i l'home és el que aportava el diner. Mira, a partir del moment que hi ha l'alliberament de la dona és els anticonceptius, la feina fora de casa és l'alliberament de la dona.
quan la dona treballa fora de casa i aporta a la família i els anticonceptius. És l'alliberament de la dona. No recordo exactament com va ser, però parlaríem dels 70 llargs.
Bueno, depèn dels països.
Si em vols parlar del Iemen o de Somàlia... Ja,
no, no, estava comparant França-Espanya, evidentment.
Andorra, jo signava la venia marital, jo em vaig casar el 71, i encara tenia per fer, quan anàvem al notari i volia fer alguna cosa a la meva dona, tenia que firmar jo la venia marital. I no és edat mitjana, eh?
Anem a publicitat i tornem a trobar el Ferran Goya i l'Eduard López Mirmi amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat. Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Diumenge 27 d'abril a les 5 de la tarda, Morabanc Andorra, Haipos Lleida.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nogreda, Els Professionals, Locupsa Constructora, Fonaments Sòlids, Bellacer, confort a la teva llar amb climatitzadors Samsung, Fito Vidrier, ho veuràs genial, Fusteria Frealón, innovadors amb la fusta.
Com m'agrada aquest esport. Mai por. El Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira.
93.3.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Ferran Goya i l'Eduard López Mirmi. Bé, estàvem abans en la publicitat sobre, doncs, justament de les oportunitats masculines i femenines. Per sort, les coses han evolucionat. Arribar a una igualtat que té que ser, i una per una miqueta potser encara de rato, perquè el diferencial salarial estava al voltant dels 540 euros aproximadament.
És una dada intencionada i una dada totalment, bueno, intencionada, el que he dit. Perquè, home, què vols comparar? El director de Morabanc amb una dona que fa feines de neteja? Claro, el que hem de fer és fer comparació. O sigui, si volem dir que una pera és més bona que una poma, home, comparem, no es poden comparar peres i pomes. Agafes un nutricionista i et dirà coses a favor de les pomes, a favor de les peres. Però el que s'ha de fer comparatius una mica, pues, home, sense que sigui tendenciós. No? Els comparatius s'han de fer. Clar, què passa? Que hi ha més senyores que es dediquen a la neteja que senyors que es dediquen a la neteja. Estic parlant d'un... No vull tampoc criminalitzar res, no? Però els salaris, diguéssim, baixos, hi ha més persones. Entonces, per què no hi ha directives, dones, de banca, amb consells d'administració, presidents de consells d'administració? Per què? Pues potser perquè no hi ha hagut aquesta... Les escoles d'enginyeria, per exemple, que són potser escoles que formen èlites dintre de la societat, de la societat, diguéssim, de l'empresa també, pues, potser no hi han entrat massa perquè han anat a un altre lloc. Tu te'n vas amb les escoles de psicologia, per exemple, o d'infermeria. I, bueno, l'infermeria és flagrant. No? Tu tens, per exemple, per què guanya més el Rafa Nadal quan jugava a tennis, quan guanyava el torneig de Roland Garros, que la dona, diguéssim, que guanyava el torneig. Per què guanya més el Rafa Nadal? Pues perquè genera més. Perquè genera, és la justícia capitalista. Genera més. És així. Llavors, amb modelatge, guanya més una dona que un home. Amb vòlei platja, guanya més una dona que un home. I no em diguis masclista, però és que és així, són dades que acaben. Llavors, el tema és, evidentment, que és molt discutible, no, i jo no tinc res a fer.
Has fet un error estadístic tremendo. És, bueno, a dir, quan arribes a una petita societat i dius és normal, en un banc, tal i qual, que guanyi més el director que la dona de neteja, però quan comences a fer gran el denominador d'aquesta qüestió, és a dir, quan tu estàs parlant de 80.000 persones o de 45.000 assalariats que hi ha a Andorra o alguna cosa així, uh-huh, i calcules la bretxa salarial, ja aquestes qüestions de que si un directiu de banca que no sé què, Luego además
per sectors.
No.
S'ha de fer aquest 597.
No, perquè estàs a qualsevol sector. El pas al sector meu, de la neu. Jo he sigut director. I ara estic tractant, he tractat amb directores d'estació d'esquí. La Verònica Canals, aquí. Dos vegades ha sigut directora de Gran Valira, bueno, de sector pas de la Casa Grau Roig.
Correcte.
Verònica Canals. Una persona que, bueno, no tenim les mateixes idees polítiques, però una persona molt valuosa, economista i tal i qual, perfecta la seva feina. Però, escolta, és que quantitat dels seus subordinats, els seus jefes estaven contents, però la resistència masculina dels que es pugen a les pilones des que estan allà contra que els hi mani una dona... Home,
bueno, no és un cas particular.
Ja no, cas particular.
A mi que em mani una dona, si té les competències necessàries i suficients,
no,
a mi no em fa res.
No, mira, ja comences. I si et mana un home que no té les competències, què?
Home, m'emprenyaria molt.
Però t'aguantaries.
No, si mana... no, això ho dius tu.
Si et mana una dona... No. Si et mana una dona, és la guerra.
No,
la guerra.
Que no. Al contrari, una dona manem una altra, aquí sí que hi ha la guerra. Això ho he sentit dir.
Sí,
és el que hi ha més guerres aquí.
És un acudit.
Bueno, possiblement.
Bueno, el que sí, per exemple, parlàvem del món tecnològic. De fet, hi ha hagut una convenció no fa masses dies sobre l'IA. Un percentatge equiparable de dones i homes en aquest món tecnològic. Sí que potser serà aquesta nova generació que portarà un equilibri en certs sectors. El que sí, per exemple, on ara s'està buscant aquí és un delegat de protecció de dades que encara ens està faltant. I vist tot el que és problemes de ciberseguretat i altres coses, caram, és una miqueta preocupant que no tenim a arribar a cobrir certs llocs que són necessaris, sobretot per avui dia la tecnologia que ens envolta.
La pregunta és...
La pregunta és, delegat de protecció de dades, de moment el govern està buscant un, clar, tenim més noies que nois, dius, però de moment ni d'un cantó ni de l'altre, dius, caram, dius, què fem, no? Si ve canyant.
Bueno, perquè ja ens ho ha dit l'Eduard, és a dir, els homes que tenen un nivell tecnològic dels informàtics i tot això, el que més els agrada és que no hi hagi protecció de dades.
No, jo no he dit això.
I les dones, com no. Tenen l'aspecte aquest més domèstic, més de familiar, de respecte, d'intimitat i tot això, són feines que s'aboquen més. Però bueno, el primer delegat de protecció de dades que va haver-hi a Andorra, el Crespo, era un home. I després hi ha hagut...
I d'adjunta tenia una dona. I d'adjunta tenia una dona, el se'l sigui.
Sí. Que ha mort recentment, no?
Exacte.
Bueno, i actualment la directora és una dona, la Resma Punjabi, i també la gran part de l'equip és femení també.
Però això no vol dir res, vull dir, és que no, a veure, jo no poso en tela de judici que sigui una dona o un home. Jo el que poso en tela de judici és la pressió que hi ha des de govern, que és una llei, des de govern hi ha una oficina una agència de ciberseguretat, una agència nacional de ciberseguretat que està a la White, que està bé, està bé. No, jo no he dit que estigués malament. Jo dic que potser l'enfocament o la pressió que està posant és molt alta perquè agafa, hi han empreses molt petites que els hi costa molt d'assumir el pressupost que demana, o sigui, primer la feina i el pressupost que va junt, que demana el compliment d'aquesta normativa. És una normativa que en aquest moment estan complint empreses que ells en diuen sensibles, que és una empresa sensible, doncs, bueno, jo ho dic, ho sé perquè m'estan formant en aquest moment, a mi, sobre aquest tema, i m'estan dient el que tinc que fer, el que tinc que pagar, el que tinc que fer, tal, tal. Llavors, és un tema de, si tu disposes d'una base de dades que afecte, diguéssim, jo què sé, potser, doncs no sé, tens tota la base de dades de tots els propietaris d'edificis d'Escaldes, per dir alguna cosa, que paguen
un abonament d'aigua, no? Llavors, pues, a cada base s'ha de cuidar degudament. Degudament. Ja el sentit comú ja t'ho diu, que tens que cuidar-la degudament, el sentit comú. Però, a més, hi ha una llei que ho recolza, tot això. És una llei, i entonces, com que aquestes dades tu les tractes informàticament, les traslades, les passes aquí i allà, envies factures, alguna factura es pot perdre, et pots equivocar, doncs hi ha una línia de treball en la qual et diuen el que has de fer i el que no has de fer. El que passa és que jo, la meva crítica, no és que siguin homes ni dones, la directora perquè hi ha la part protecció de dades i la part ciberseguretat dintre d'aquest món, d'aquest univers, no? I no parlo per saber-ne, parlo perquè m'ho han ensenyat ara últimament, no? I després, pues, a la part de protecció de dades hi ha una senyora, que és la directora, que és la senyora Punjabi, i a la part de ciberseguretat, del director de l'Agència Nacional de Ciberseguretat, és un senyor que es diu Jordi Ubach, que està pues, controlant això. Què controla? Controla que es facin les coses correctament amb auditories i etcètera que estan fent. Però estan fent això. Llavors, el que critico jo és, clar, com que hi ha hagut molts atacs de hackers, en llocs sensibles al món i a Andorra en particular, per exemple, van atacar últimament amb una empresa que té servidors, que allotja servidors d'altres empreses, i entre les quals hi havia comuns, que els comuns també tenen unes dades importants, no? És també una empresa sensible, catalogada sensible per ells, no? Llavors, hi ha un pressupost importantíssim en això. I, home, les empreses que es dediquen a prestar el servei perquè tu puguis complir amb aquesta llei, home, estan fent l'agost. És com els comptables quan va sortir el tema dels impostos en general i tal. Home, el gremi de comptables, home, va pujar enormement. No dic que estigui malament ni que estigui bé. Jo el que sí que dic, que dintre d'aquest escenari o d'aquest com Andorra, pues, home, estem incrementant una mica la despesa.
Sí, no et compro absolutament el teu argument. És a dir, tu, hi ha una escola especialitzada de Meritxell. Mira, pots tenir allà un fill, una germana, un germà o el que sigui. I aquesta escola té que tenir una protecció de dades molt, molt estricta. Perquè el que no és normal és que un dia t'arribi un prospecte o una publicitat dirigida a tu com pare o com germà d'una persona que està escolaritzada allà per oferint-te uns serveis que tu no has demanat per la malaltia o la discapacitat que tingui el teu fill o el teu germà. Llavors, aquestes coses es tenen que protegir. Us agradi o no us agradi? I si costa diners, el que no pot haver-hi és que hi hagi indústries farmacèutiques o metges o gent de qualsevol tipus que... És a dir, el tio que deia un dia a la ràdio fa 15 anys o alguna cosa així, sento que un tio diu, m'ha arribat un correu electrònic de Johnson & Johnson oferint-me panyals.
Això són algoritmes. Oferint-me panyals. Però són els algoritmes, home, això.
I llavors, dos o tres dies després em vaig enterar que la meva filla havia entrat al meu ordinador demanant-me això. Pues, no, els algoritmes també, escolta, la ciberseguretat...
Incontrolables, els algoritmes. Bueno,
però
incontrolables, sí, estàs d'acord amb mi?
Sí, sí.
Incontrolables.
Però una cosa és que siguin controlables i una altra cosa és que no tinguis una sèrie d'eines per disminuir.
Sí, però sí, jo no m'he expressat malament. El recursos que ha d'emplear una empresa per cobrir això, pel meu punt de vista, són exagerats, perquè podria ser fer la mateixa feina i protegint les dades, fer-ho de forma una mica més econòmica, que no és que tingui un valor tan enorme.
Doncs sí, ho tindrem que deixar aquí avui, que hauríem pogut fer tertúlia de 2 hores amb vosaltres. Ferran Goya, moltes gràcies per vingut.
Gràcies a tu per convidar.
Un plaer.
T'ho has passat de conya.
I tant, com sempre. Adolfo López Mirmi, gràcies per haver vingut.
Un plaer i moltes gràcies a vosaltres dos.
A vosaltres.
Perfecte.
Gràcies.